Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
I ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Avui estic especialment sorpresa per les persones que són en aquest estudi, que ens explicaran una història... Ells han dit d'esperança, però és una història molt dura, també. Sí, certament d'esperança, però una història molt dura. Avui us demanaré que a casa seieu tranquil·lament i escolteu el programa que us hem preparat.
Avui reflexionarem.
Avui reflexionarem, en més d'un sentit. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Lívia Discipio i l'Alba Serrano. I avui us portem una solució, ara ho dèiem, dura. Amb esperança, sí, però dura. Avui parlem de malalties minoritàries. Es calcula que hi ha més de 7.000 malalties minoritàries. La nostra pregunta és quantes tenen tractament específic. Aquestes malalties afecten entre un 3,5% i un 6% de la població mundial. Aquest percentatge es tradueix en 3 milions de casos a l'estat espanyol. I es calcula que un 80% són d'origen genètic i en molts casos no tenen ni tan sols nom. Per què no s'hi destina pressupost? Com es poden aconseguir aquests diners per investigar-les? Mireu, una de les persones que ens acompanya avui a la solució és el doctor Manel del Castillo, gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Manel?
Molt content d'estar aquí avui.
Content d'explicar-nos també aquesta història,
Sí, sí.
Ara hi anirem. Fantàstica. En Manel Castillo té formació mèdica i ha fet bona part de la seva carrera professional a la part de la gestió. Comencem pel principi. Què és una malaltia minoritària, Manel?
És una malaltia infreqüent. Que vol dir que és menys d'un per cada 10.000 persones. Això, després estan les ultraminoritàries, que avui crec que parlarem d'alguna d'aquestes, que encara són xifres més petites. És veritat que són molt poc freqüents, però com que són moltes malalties, al final afecten a 3 milions de persones a Espanya, que això ja no és infreqüent, ja és molta gent. Poques patologies tenen 3 milions de persones.
És fort. Passa que estan atomitzats, diguem-ne, I aquí és el problema, és una de les coses que avui tractarem a la solució. Quants casos hauria d'haver-hi d'una d'aquestes malalties, no les 3.000 aglutinades, sinó una d'aquestes, per deixar de ser considerat una malaltia rara?
Bueno, han d'estar llavors més d'un per 10.000. Per sota d'un per 10.000 es considera rara. Per exemple, la diabetes, doncs més o menys el 2% de la població. Clar, això és 1 per 10.000. Ja veieu que la diferència és molta. El problema de que quan són tan poques és que, i crec que m'avanço a el que volies dir, que llavors no surt a compte per les farmacèutiques, que són les que desenvolupen teràpies, no li surt a compte investigar, perquè per molt que aconsegueixin una teràpia, al final el target, o sigui, el número de pacients que la poden rebre és tan petit que no recuperaran mai els diners.
I això com ho sent un pare, com ho sent una mare? Avui parlarem també amb ells, amb elles. Concretament, ara de seguida us ho explico, però quedeu-vos amb aquest concepte que ens ha dit el doctor. No surt a compte, així de crua és la realitat. I aquesta cruesa l'hem vist ara precisament fa uns dies en un documental del programa Sense Ficció, del 3CAT, que es diu Moure Muntanyes, que explica com famílies de nens amb una d'aquestes malalties, amb una malaltia genètica rara, ultrarara, diríem, doctor? Que es coneix amb el nom del gen afectat, el CTNNB1, lluiten per fer possible el primer assaig clínic mundial per tractar aquesta malaltia.
Una frase que me dijo la genetista cuando me dio el diagnóstico fue: hubiera sido más fácil que te hubieran tocado los euromillones, pero esta es la lotería que te ha tocado.
Una sola persona ha fet el que haurien d'haver fet equips sencers de professionals de molts àmbits diferents.
She came to my office and she said, "Okay, I want some sort of therapy for my child."
Una persona ha aconseguit fer el que haguessin hagut de fer molts professionals junts. Com han aconseguit? Com ha estat la seva lluita? Té la solució? A la persona que hi ha darrere d'aquest documental, en Carles Prats. Molt bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia, Elisenda.
Benvingut a La Solució.
Moltes gràcies per convidar-nos.
En Carles és el director del documental que ensenya el periple d'aquestes famílies. Quan i com descobreixes aquestes històries?
Doncs mira, va ser casualitats de la vida. Soc molt amic de la Cristina Puig, la periodista, que té una veïna i amiga, i em va dir, has de conèixer a la Meritxell. I va ser així, que vam anar a fer un cafè amb la Meritxell i ens va enamorar.
Cristina Puig, bon dia.
Bon dia.
Com estàs,
bon
estimada?
Dia. Ai, estic molt bé. Moltes ganes de saludar-te, Eli, també de saludar el Carles Prats.
Hola,
i de seguir parlant d'aquesta història meravellosa que és moure muntanyes, i quina màgia que ha fet el Carles, eh?
Increïble. La Cristina, a part de ser amiga, companya d'en Carles, amiga d'una de les persones que surten en aquest documental, de seguida la presentarem perquè és aquí a l'estudi. La Cristina és periodista, l'hem pogut veure a la televisió, l'hem sentit a la ràdio, i ara es dedica a la comunicació també corporativa de l'Hospital de Sant Pau. Cristina, tu ets molt amiga de la Meritxell.
Sí, bueno, soc veïna, imagina't. O sigui, més a prop no la puc tenir, perquè pobra cada dia de suportar les meves... Perquè ella viu a baix i jo visc a dalt. I la Mary Estrada i el Tono són uns veïns fantàstics que tenen el Iago i el Nil. I tot això va néixer perquè justament un dia vam pujar a fer un cafè al Tono i la Txell, jo li dic Txell a la Mary, i allà va començar la història. T'ho explico ja?
Espera, espera't, deixa'm fer una cosa. Tu ara estàs parlant del Tono, de la Mary, del Nil, del Iago. Meritxell Estrada, Mary, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Ara t'has emocionat al sentir la Cris, eh?
Sí, sí, sí que m'he emocionat.
La Cristina fa un cafè amb vosaltres. Tu puges a casa d'ella? Convida ella?
Sí, sí, convida ella.
Explica-m'ho, Cristina.
Clar, o sigui, nosaltres, clar, ens veiem sovint a l'escala, menys del que seria normal pels pocs veïns que som, diguéssim, que som nosaltres dos només. Però un dia vam pujar i la Mary ens va dir, escolta'm, Cris, mira, el Iago té això, ens va explicar el procés de quan li van diagnosticar, ens va explicar totes les famílies que hi havia, com es mobilitzaven, la feina que feien, i la Txell ja diu, això s'ha de poder explicar, Cris, de quina manera podem explicar-ho, això, no? I ella, d'alguna manera, i el Tono van pujar a dir-nos, aviam, si jo els podia com orientar, de qui podria quedar-se aquesta història i poder-ho explicar. I jo, al minut ho vaig dir, hòstia, això és un sense ficció claríssim. Uh-huh. Però clar, no és fàcil anar a vendre el sense ficció, no? Uh-huh. Perquè hi ha molts temes que segurament són interessants i que potser es queden pel camí. I llavors vaig dir, deixa'm a veure que provi, no? Li vaig dir a Txell, deixa'm mirar aviam quina és la millor manera, i vaig dir, hòstia, el Carles està al sense ficció, dic, ja ho tinc. Ja ho tinc, perquè a més el Carles és un periodista excel·lent, i vaig fer-li directament un atraco. Va ser, Carles, et deuen haver fet aquest exercici de trucar-te i vendre't la història 10.000 vegades, però és que aquesta, de veritat, que és xulíssima, és molt, molt especial, i crec que els has de conèixer.
Carles,
I allà va néixer.
Quan la Cristina et fa aquesta proposta, tu directament dius, aquí hi ha un tema?
Va ser un regal, com pocs que et fan a la vida, no? Vam parlar per telèfon, me'n recordo, i és allò típic, no? El periodista se li encén la llumeta i dius, potser hi ha alguna cosa, però evidentment has d'estirar el fil i veure què en pots fer d'allò, no? I va ser quan vam anar a fer el cafè amb la Meritxell. És veritat, ens passa molt sovint, no?, que molta gent t'explica històries, t'explica coses que poden ser susceptibles d'esdevenir una història, un documental, no? I moltes d'aquestes, per sort o per desgràcia, es queden pel camí. I en aquest cas va ser, parlant amb el Meritxell un dia, i el Xavi, el realitzador, que vam sortir encantats i vam sortir veient les possibilitats. Altra cosa després va ser convèncer la tele per apostar per un documental de llarg termini. Clar. Perquè normalment treballem amb uns terminis que no són els d'aquest documental, i afortunadament vam tenir la confiança de l'equip del Sense Ficció, del Departament de Documentals, que van creure en la idea, van creure en el projecte i van apostar fort. A més, d'una manera molt improvisada, perquè me'n recordo que Meritxell ens deia, és que nosaltres ens anem, no sé si al cap d'una setmana o 15 dies, ens anem a Ljubljana, tot es posa en marxa i no us ho podeu perdre, no? I clar, això fa que et posis en marxa també tu i en alerta, no? I afortunadament, doncs, hi van creure i podem estar satisfets perquè, més enllà de com hagi quedat la història, tenim constància de que ha agradat i continua agradant i ha estat tenint molt seguiment a la plataforma.
I a més, aquesta pregunta te la faig a tu, Cristina, que diguéssim que desenvolupes diferents papers de l'auca respecte a la professió, no? Ens retorna una miqueta la fe en la nostra professió. Sovint, un, denostada, dos, de vegades entregada a en tema, altres interessos, no només l'interès periodístic, no? I de vegades és difícil seguir exercint i aquesta peça, aquest sense ficció, és una mostra que hi ha esperança en més d'un sentit. Ja no només a nivell del que explica el sense ficció, sinó també per la nostra professió, no?
Totalment, perquè saps què passa? Que notícies o informacions relacionades amb malalties se'n generen moltes diàriament, també notícies sobre nous fàrmacs, sobre nous descobriments, però que tu li puguis dedicar el temps que mereix a una malaltia minoritària com aquesta, com moltes altres, com les que explicava el doctor Caillà, que n'hi ha tantes que, clar, com que la proporció de persones que la pateixen és tan minúscula, clar, et donen el diagnòstic i després et diuen cap a casa i estima'l molt, no?, que és el que deia aquest documental. Ostres, el sense ficció és l'espai ideal i perfecte per poder treballar amb calma una història que requereix el temps que requereix, no amb una peça d'un informatiu que entenc que és la velocitat a la que vivim sempre, no? I per això em fa molt feliç que hagi passat.
Ens fa molt feliços també nosaltres poder recollir aquest guà i haver fet aquesta petita sorpresa a la Meritxell i al Carles. Cristina, gràcies per atendre'ns, bonica, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada molt forta a la Txell, al Carles i a tu, Eli, un petonarro.
Adéu, bonica. Adéu. Meritxell, tu tens un fill que es diu Iago, amb la teva parella, el Tono, vau viure amb molta incertesa fins als 12 anys, que us donen un diagnòstic d'una malaltia ultra rara. També és el cas de la Laura Rico. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
La teva filla, la Meli, té 7 anys actualment, però no va tenir diagnòstic fins als 2 anys.
Correcte.
Aquestes, entre moltes altres, són les històries que expliquem en aquest Sense Ficció. Ara us preguntaré, quants especialistes veu visitar buscant el que li passava a les vostres criatures? Laura.
Bueno, responc jo. Doncs, clar, en el nostre cas, al ser 2 anys, que per mi llavors era molt de temps, però després de conèixer la Meri em vaig sentir enormement afortunada. Jo et diria que pocs són els que no hem visitat, perquè endocrí, cardiòleg, traumatòleg, oftalmòleg, neonatòleg... Clar, en el nostre cas, que tampoc és lo habitual, o el més habitual, la Noeli ja va néixer amb un... ja va fer un pneumotòrax quan va néixer. Llavors ja vam estar el primer mes de vida a la UCI amb intubacions i amb problemes respiratoris. Mm-hmm. Llavors, bueno, això ja va portar cua als especialistes.
I en el vostre cas, Meritxell?
Nosaltres és completament diferent. Nosaltres, el Iago està diagnosticat als 12 anys. Fins als 12 anys, res, amb un sac perdut, i al principi costa moltíssim fer-se'n a la idea. I després vas entenent, no?, i els metges sobretot t'acompanyen o et tracten d'acompanyar dient és que hi ha un 70% de malalties neurològiques, pediàtriques, que no es coneixen. No? Llavors, un cop ja ho acceptes, que és dolorosíssim, ja et fas a la idea, i inclús quan vam rebre el diagnòstic, als 12 anys, jo me'n recordo que a mi és que em va ser completament igual. No, va ser
no hi ha cap part d'alleujament, eh?
A mi, al principi, no. El Tono, el meu marit, sí. Es va emocionar moltíssim. Jo estava com enfadada, no? Estava com, i ara què? M'és igual. O sigui, ja hem fet totes les teràpies, nosaltres ens vam acostar moltíssim a tots els terapeutes, que els hi era igual d'on venia la causa, sinó que el que volien tractar eren els símptomes, i jo ja vaig fer aquest canvi de xip, de dir, m'és igual si camina o no camina, o si caminarà, però ara ha de caminar, no? M'és igual si parlarà o no, però ara hem de treballar la parla, no? I quan ja estava amb aquell xip, als 12 anys em diuen, doncs ara és aquesta etiqueta. I jo dic, doncs a mi m'és igual. Fins que te n'adones la importància d'estar dins d'un grup.
Ara parlarem del grup. Abans, però, nosaltres hem explicat que avui parlaríem de malalties minoritàries. Ho hem explicat als oients a través de xarxes. I hi ha gent que fins i tot ja s'ha posat en contacte amb nosaltres abans del programa. És el cas de la Laia, que ens ha deixat la seva història que hem intentat compactar.
Ens van dir el nom de la condició genètica, que era la síndrome CTNN10, i sense més informació, perquè al final la doctora que ens va donar el diagnòstic en aquell moment realment no ens va poder facilitar informació perquè no existia. L'única informació que ens va valer era que ens deien que hi havia, l'únic cas que creien que hi havia...
Aquesta sou vosaltres, no és la Laia? Escoltem a la Laia, ara sí. Fem una cosa, anem a la publicitat, perquè vull que sentiu la Laia, que és una oient que ens explica que es troba en una situació bastant similar a la vostra i suposo que empatitzareu en més d'un sentit. Ara tornem.
La solució. amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Un quart i mig de dues del migdia, avui estem parlant de malalties minoritàries. Ja us hem presentat a la Laura, us hem presentat a la Meritxell, hem parlat amb el Carles Prats i també heu conegut el doctor, el Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que també apareixen tots ells en el documental. En Carles no, el dirigeix. Hem quedat que sentíem a la Laia, una de les nostres oients, que veient la crida a xarxes ja es va posar en contacte amb nosaltres amb un cas similar al vostre.
A casa nostra convivim amb la distròfia muscular congènita de la nostra filla petita. I és una malaltia tan minoritària que de les dues mutacions que té, una no s'ha descrit en cap pacient del món i l'altra tan sols en un. Per tant, per nosaltres, conviure amb una malaltia minoritària és aprendre a conviure amb una gran incertesa, perquè malgrat tenir un diagnòstic clar, la pacient és tan única que és incomparable amb altres casos. I això fa molt complicat poder tenir un pronòstic més o menys encertat. Tenim un munt de preguntes al cap sense resposta, com caminarà, parlarà, podrà anar a escola o fins quan podrà viure. I això com a pares ens genera molta angoixa i de vegades també sensació de solitud.
Parla d'incertesa, d'angoixa, de solitud, de preguntes. Ah, tu anaves fent que sí, Meritxell, a tot.
Sí, jo anava fent que sí perquè nosaltres vam estar així fins als 12 anys i de fet als 12 anys ja diagnosticats, de cop i volta ens trobem que nosaltres és els que teníem les respostes, perquè teníem un dels nens més grans. O sigui, tu imagina't...
Quin canvi de paradigma, no?
Totalment. Però el que explica la Laia és així. O sigui, tu costa moltíssim, perquè tu, el teu cap, i jo, personalment, no m'hi havia trobat mai, que ningú tingués cap resposta. Que ningú sapigués dir-me si caminarà o no, si parlarà o no, si anirà millor o no. L'única cosa que sí que ens van dir és... Sembla que no és degeneratiu. Llavors, això, a treballar, a treballar, a treballar, que això és un altre tema, també, i un altre meló, el de treballar, a treballar, a treballar.
La Meritxell, la Laura, es troben en aquesta situació. Anem a l'altra banda. Des del punt de vista d'un hospital, t'arriba un pacient amb aquestes característiques? Clar, un metge s'ha fet metge per donar respostes, per curar. Entenc que també hi ha un xoc dintre del persona barra professional a l'hora d'haver de dir uns pares, miri, és que les farmacèutiques no investiguen perquè no surt a compte.
Sí, sí, és molt dur. I a més, en el nostre hospital, a Sant Joan de Déu, que tenim, ho miràvem fa unes setmanes, al voltant de 33.000 nens amb malaltia minoritària sota control, pues, clar, jo porto 23 anys allà i he sentit moltes històries. Voldria matisar un tema. O sigui, no és només que no surti a compte, és que és complicat, perquè són malalties d'origen genètic. Llavors, fa uns anys, no només que no sortís a compte, és que ara no era possible, però ha hagut un canvi de paradigma, que jo crec que això és el que, ja donat que el programa es diu La Solució, no? El que és bo que posem sobre la taula. O sigui, han canviat diverses coses. Ha canviat la intel·ligència artificial, que ens ajudarà a diagnosticar d'una forma completament diferent. Ha canviat la democratització del coneixement. Ara els pares tenen tanta informació, aquestes mares guerreres, no?, que són forces de la natura, tenen tanta informació o més que la majoria dels metges, perquè aquestes malalties minoritàries no en sabem. Sabem els que són experts en aquella cosa, però són 7.000. Qui sap més són les famílies, són els que tenen el cas. I després ha canviat sobretot la biotecnologia, que ara són capaços de començar a tenir teràpies gèniques per a aquestes patologies que fa uns anys era impossible.
Teràpies gèniques, quedeu-vos amb aquest concepte perquè hi anirem. Però abans, Laura, tu deies, molt important la cohesió, el trobar-nos amb les famílies. És aquest punt d'inflexió, eh? Tu decideixes contactar amb altres famílies. Sí. Hi ha una família, de fet, Laura, que et marca especialment.
Ens van dir el nom de la condició genètica, que era la síndrome CTNN1, i sense més informació, perquè al final la doctora que ens va donar el diagnòstic en aquell moment realment no ens va poder facilitar informació perquè no existia. L'única informació que ens va valer era que ens deien que hi havia, l'únic cas que creien que hi havia, a Badalona. I automàticament em vaig posar a buscar CTNN1 Badalona i vaig donar amb el correu electrònic de l'Agustí. I això em va salvar.
Et va salvar parlar amb l'Agustí. Qui és l'Agustí i per què et salva?
L'Agustí és un dels nostres papes. L'Agustí i la Cris són els pares del Martí Jové, de Badalona. I em salva perquè en aquell moment, imagina't, no?, el diagnòstic et cau com una gerra d'aigua freda. A més, nosaltres vam tenir les circumstàncies de la pandèmia, no? Aquest diagnòstic va ser darrere d'una pantalla, bueno, davant d'una pantalla. Jo recordo aquell moment asseguda al sofà de casa amb la meva parella de la mà, no? I dient-nos doncs, que la nostra filla patia una malaltia tan minoritària que no hi havia ni informació, no? Llavors, quan ens vam tornar a connectar amb aquesta doctora i ens va comentar que havia buscat per internet perquè no hi havia ni informació clínica i que el que havia trobat era una família a Badalona, però ni tan sols ella ens va donar ni l'adreça electrònica. Llavors, bueno, jo com una boja em vaig posar a buscar i vaig trobar informació sobre la síndrome, però al final sí, vaig trobar el correu electrònic de l'Agustí.
I entenc que el contactes, allà comenceu a fer xarxa, sí. I comenceu a construir un camí, i aquí ve la història bèstia, construir un camí i una investigació que no estava dibuixada. Us comenceu a agrupar, amb qui aneu a parlar després?
Doncs mira, un cop contactem amb l'Agustí, l'Agustí m'afegeix a un grup de... Clar, jo pensant que era l'únic cas, l'Agustí m'explica que no, que hi ha un grup de WhatsApp on hi ha 5 famílies més, i arrel d'aquí doncs es va obrir un món, perquè vam pensar, ostres, bueno, vaig pensar, bueno, doncs potser no estic tan sola.
Estem
no?
sols, no estem, però menys, no?
No estem tan sols. El cas és que, bueno, arrel del diagnòstic de l'Amélie es van començar a diagnosticar, que era aquell any vam tenir 3 o 4 diagnòstics més a nivell nacional. L'associació es va ampliar una... Bueno, les famílies, que llavors no érem associació, el grup va ampliar unes 10 famílies, més o menys, i ja, quan ja vam veure que la informació que rebíem tots era la mateixa, que era no hi ha informació, o, bueno, us heu de buscar una mica la vida, perquè al final els metges no, bueno, no ens podien dir res, no sabien res sobre la malaltia dels nostres fills, vam decidir que això s'havia d'acabar. Llavors vam contactar amb l'Espela a través de Facebook i bueno, ella va començar a explicar-nos...
Espera, deixa'm fer una aturada.
Sí.
Perquè clar, tu ho saps molt.
Sí.
Carles, hi ha una figura clau en tota aquesta història, l'Espela, la mare de l'Urban. Qui és i per què és tan important?
Doncs l'Espela és una mare com elles, com la Laura i com la Mary, que té un nen, que és l'Urban, també amb aquesta síndrome, la CTNNB1, i que com elles, davant de la manca de respostes que tenia, va decidir apostar-ho tot i començar a investigar pel seu compte. No és que fos una idea boja, que sí, que era una idea boja, però que se li acudís només amb ella. És que ja hi havia altres famílies amb altres malalties minoritàries que havien fet un camí similar. Estic parlant del Terry Pirovolakis, un pare canadenc amb el seu fill amb SPG50, o l'Amber Fried, o una altra mare nord-americana amb un fill amb una malaltia minoritària. Per tant, ella va veure que arreu del món hi ha hagut casos puntuals de mares i pares que s'havien venut les seves propietats i havien posat tots els diners per contractar directament investigadors.
És a dir, ja que no m'ho investiguen des de les farmacèutiques, jo hipoteco casa, patrimoni, etc. I trio, busco, en el cas de les peles molt evident, no? Busca arreu del món on hi ha aquells especialistes que poden ajudar-me i li dono finançament privat perquè facin aquesta investigació.
Exacte, i se'm va anar a trucar a l'Hospital Universitari de Ljubljana i va anar al cap de neuropediatria, si no m'equivoco, en Damien Osredkar, que és el líder investigador, i va dir, escolti, investigui'm això, sisplau. I dèiem, senyora, però si no hi ha res, és que no hi podem fer res. I no va parar fins que ho va aconseguir.
D'on treu el finançament, l'Espela?
Doncs del seu propi patrimoni, de les activitats que organitzen totes aquestes famílies, i mira si té força que ha aconseguit que el seu país, Eslovènia, canviés la llei i li poguessin donar 1 milió d'euros per destinar-lo a la investigació. Oh. És una força de la natura, aquesta dona, eh?
Aleshores, contacteu amb l'Espela.
Sí. I, bueno, clar, les primeres converses amb ella eren bastant surrealistes perquè ens parlava tant a l'Esti com a mi, no? Anàvem en paral·lel, no?, parlant amb ella. I ens deia, doncs, que ella volia desenvolupar una teràpia gènica, que sabia que havia donat bon resultat amb altres malalties i que estava començant, doncs, a agrupar investigadors, no?, i volia fer, doncs, un estudi també genotip-fenotip. No? I era com tot, clar, per nosaltres, amb el diagnòstic tan recent que encara no érem ni associació, no? Llavors, bueno, ens vam trobar les famílies, no?, i vam dir...
Però no és un moment d'esperança? És a dir, tu vens del caos absolut i de dir, ostres, em trobo amb una senyora que té el camí molt clar.
Ella ho tenia tan clar que per nosaltres va ser llum.
Clar.
Perquè realment nosaltres no sabíem per on tirar. Teníem clar que havíem de crear una associació, que havíem d'acollir les famílies, que havíem de donar visibilitat a la malaltia perquè és infradiagnosticada, però el tema de la investigació per nosaltres era un món que era, bueno, superdesconegut. Llavors vam dir, home, potser aquesta dona que sembla que sap del que parla, no? Anem a fer-li una mica de cas, a veure què...
I com continua la vostra relació amb l'Espela?
Doncs la relació continua, que l'associació espanyola es crea i està molt, molt a prop d'ella. Llavors és una associació que té moltíssima informació, que comparteix els objectius amb ella i que hi creiem, uh-huh. no?, amb ella. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de buscar financiació, buscar idees, fer events, vendre merchandising, o sigui, tot el que et puguis imaginar per tal d'aconseguir finançació i aconseguir que la ciència investigui, perquè era l'únic camí, no?, que teníem.
Uh-huh. I s'aconsegueix que la ciència investigui.
Sí, sí, sorprenentment, doncs, aconsegueixen el seu objectiu i no només això, sinó que arriben a l'assaig clínic, no?, que nosaltres durant el procés del documental teníem molts dubtes, no?, evidentment, de dir, ostres, sí, sí, ells poden tenir la voluntat d'arribar-hi, però hi han dificultats, ja no només financeres, sinó tècniques, científiques, de que això pugui arribar a l'assaig clínic en humans, perquè havien de passar pels ratolins, pels primats, vull dir, tot això té una complexitat, això no s'improvisa, és fruit d'anys de feina, i el doctor ens ho podrà explicar, hi ha molts d'aquests assajos que no arriben a bon port, i alguns, doncs, el resultat no és l'esperat, no? Per tant, hi havia moltes incògnites en aquest camí, però la força de la història que a nosaltres ens va atrapar uh-huh. era aquesta empenta, no? Aquesta empenta de, davant l'adversitat, tinc algunes coses a fer. Em puc quedar a casa com em recomanen, no molestis, escolta, plora, abraça la teva criatura i escolta, aquí ja passa any empeny. O hi havia l'opció de dir, no, vull lluitar, vull passar l'acció. Encara que elles sabien perfectament que els resultats no estaven garantits i que segurament, i ho saben, les respostes no seran pels seus fills, sinó pels que vindran.
Clar, això com s'encaixa, també?
Doncs no és fàcil. Bueno, no és fàcil. Al principi ho teníem tan clar que, bueno, anàvem amb els ulls tancats i dèiem, tirem endavant amb el que sigui. I és el que deia el Carles, no? Teníem bastant clar que la solució no arribaria per als nostres nens. Llavors, penso que d'aquesta manera ho fas com... Bueno, ho estic fent, crec que és més fàcil prendre decisions d'aquesta manera. Uh-huh. A dia d'avui, quan l'assaig ja és tan a prop, no? Bueno, és una realitat, però aquí, doncs, sembla que la cosa es va costant, doncs... Fa molta por, perquè dius, ostres, que nosaltres estàvem lluitant per una cosa que pensàvem que era ciència-ficció i ara sembla que ho tenim a tocar, no? I, uau, perquè realment quan passes les avaluacions, no?, mèdiques que fem anualment per l'estudi d'història natural, que s'ha de fer de forma paral·lela, diguéssim, és com un estudi que recull mm-hmm. molta informació de la malaltia, et fan unes preguntes molt dures, com... Quin percentatge, es veu el documental, no? Quin percentatge acceptaries de mort del teu fill, quin percentatge de càncer, de malalties hepàtiques, no? I així tot un seguit de preguntes que et posen en una tessitura complexa perquè dius, uau, o sigui, jo he lluitat fins aquí, és molt el recorregut, i ara què? Ara potser no vull que la meva filla s'exposi a això.
Clar.
O sí, no ho sé.
Meritxell.
Per això, per mi, és molt, molt bèstia el que ha fet l'Espela, de nou. O sigui, ella ha lluitat, ha creat... O sigui, sí que és veritat que s'ha trobat en un entorn que l'ha acompanyat, no?, i que la recolza, però ha sigut capaç de posar el seu fill al primer. O sigui, imagina't com confia...
En el procés, eh?
En el procés.
Perquè ara deia la Laura, ja no som a temps per les nostres criatures. En cap cas? O millorarà la qualitat de vida les vostres criatures?
Jo parlo pel Iago. Iago és un dels més grans, és el de 16. Nosaltres ja ens hem posat de cap a peus, o sigui, totalment, però sempre sabent que era pels demés, pels que venien. Però ara ho veig molt a prop, ho veig tan a prop que anirem a muerte.
A gas, eh? Mm. Doctor, interessantíssim. Dues preguntes. Primer, en aquest sentit de mèdicament, sabem si arribem a temps en algun d'aquests casos, es pot fer alguna cosa, millora la vida d'aquests pacients? I per altra banda, parlàvem d'aquests assajos clínics. Ha sigut un cas d'èxit? La rapidesa amb la que s'ha fet això, és habitual o no és habitual anar tan, entre cometes, ràpid?
No és habitual en absolut. Són 120 malalties, molt poques, només un 5% tenen tractament. Però sí que estan canviant les coses. Jo crec que l'important d'aquest documental, que jo crec que és extraordinari, estic segur, Carles, que tindreu molts premis, i a més crec que feu aquí una labor de cosa pública, no? O sigui, això és un servei públic i en aquestes coses es nota, i per tant, enhorabona, no? Però jo crec que és un canvi de paradigma, que això ho començarem a veure cada vegada més, perquè aquest model d'un virus, que és un virus de l'encostipat, modificat, que li poses a dins el gen que li falta al pacient.
L'altre dia parlàvem de vacunes. Seria com un tren, no?, el que fas pujar un passatger nou.
Sí, o sigui, tu utilitzes un vector, que és el virus, que l'inactives, li poses dins, bueno, li posen, no ho fem nosaltres, li posen el gen que falta, has d'infectar totes les cèl·lules, per tant, això ho has de posar dins del cervell,
d'acord,
perquè infecti totes les cèl·lules del cervell, i a l'infectar les cèl·lules s'incorpora el gen.
Això és la teràpia gènica, amigues?
Sí, en aquest cas es posa dins de la cisterna magna, dins del cervell, ha de contagiar, o sigui, ha de ser un virus molt contagiós, i, però que és molt benigna i que porta dins la informació genètica que li falta. Infecta a totes les cèl·lules i teòricament es cura. Nosaltres vam tractar a l'octubre...
Es cura 100%?
Bueno, això és el que hem de veure, és el que hem de veure. Però sí li puc dir que, per exemple, en SPG50, que és aquesta malaltia que parlava abans, Terry, que és
del
una altra...
Del familiar, si no mal no recordo, canadenc,
Canadenc, un senyor també enginyer, altra força en la natura... Decideix el mateix, enginyer, ven la companyia, ven la casa, munta també una biotec, desenvolupa la teràpia i tracta el seu fill i el cura. El cura vol dir que atura la malaltia. El problema és que quan arribes molt tard, el dany ja està fet, però l'atura. I nosaltres vam tractar, ell ens va donar la teràpia a nosaltres, a Sant Joan Déu, gratis, el mateix que farà l'Espela, que després te donaré...
Ell, perdona, ho explica el documental, diu que la dona gratis i que hi ha farmacèutiques que li diuen d'acord, però no em surt a compte desenvolupar-la.
No surt a compte. Però Terry ens dona, ve a l'hospital, ens deixa la teràpia, van tractar a l'octubre un nen de Màlaga, Dani, que jo estic en contacte amb la mare periòdicament, va arribar, òbviament la mare va tindre que acceptar el risc,
que ara ho deia la Laura.
Clar, perquè en fons estem treballant, no hem de generar tampoc unes expectatives tremendes, Sabem que hi ha una teràpia, veurem com resol...
Quina edat tenia en Dani?
Dani té 2 anys i mig. El van tractar a l'octubre. Va arribar un dia, el dia següent li van posar quiròfan, li van posar la teràpia, el següent va estar a la UCI, l'altre a la planta i el següent a casa. S'ha acabat.
I ja està?
I ja està. I ara el veurem al març, a veure com estaran, que en principi sabem que estaran bé, però no hem volgut fer moltes coses perquè han de passar 6 mesos i després 6 mesos més. Hem de ser prudents, no hem de generar expectatives en les famílies que després no puguem complir. Però sí que és veritat que hi ha hagut un canvi, que ara podem fer això. I llavors jo vull donar-te una exclusiva.
Ah, epa.
Sí, que el dissabte vam parlar en Espela.
Oh!
I l'assaig clínic està aprovat per la EMA, per l'Agència Europea del Medicament, ens dona 5 teràpies per posar aquí a Espanya durant aquest any. O sigui, serem site de la... O sigui, serem un assaig en 2 centres, una a Eslovènia i una altra a Sant Joan de Déu, i podrem tractar 5 nens durant aquest any. No és una cosa de futur. Ara s'han de tractar 2 més a Eslovènia, que ja hi ha un segon que està entrant, i després, jo crec que després de l'estiu, podrem tractar 5 nens. Els han de tractar a un hospital. I aquí vull... M'has de permetre...
Clar, i tant.
Una cunya publicitària. I
és el que vulguis.
Ara tenim, no cunyó publicitària per Sant Joan de Déu, sinó per el projecte. Ara ja tenim la teràpia. La podem començar a posar. Però clar, això té un cost. No la teràpia en si, que és gratis, perquè ens la deixen gratis, però sí que l'hem de posar en l'hospital, ha de posar quiròfan, ha d'haver un sistema de monitorització, tot això té un cost. No un cost terrible, però sí té un cost. Qui normalment paga aquest cost de l'assaig? Les farmacèutiques. Ara no hi ha farmacèutica. Qui ha de pagar això? L'Estat tampoc ho paga, perquè no és un medicament aprovat. Llavors hi ha un buit.
I qui ho ha de pagar? Qui ho pot pagar?
Bueno, pues ara ho hem d'aconseguir a través de donacions. Sabem que l'associació té 150.000 euros recollits, recollirem el que falti, ja ho farem. Ho farem. Aquests 5 casos es faran. Perquè abans no són molts i no són molts diners, però bueno, tindrem molts més casos.
Si ara algú ens està escoltant i vol col·laborar, fem-ho fàcil. On ha d'anar a buscar la informació per col·laborar?
Jo crec que ara mateix a l'associació.
Doncs ara mateix, contacta amb nosaltres el primer a info@associacionctnnb1.org.
Heu de fer un mail més fàcil,
Si ho busqueu... Si...
És que els gens tenen uns noms horrorosos.
Sento, és que
a veure, torna-hi. Info@...
Associación...
En castellà?
Sí.
Ctnnb1.
B alta, U amb números.
Sí, .org.
D'acord.
També... Se m'acut que a través de la pàgina web hi ha un formulari que es poden contactar sense problema. Es poden fer donacions a través de la pàgina web. Vale? I bueno, també tenim la Fundació Columbus, que té una guardiola a través de la qual també es poden fer donacions, perquè nosaltres encara no som utilitat pública.
Farem una cosa. Nosaltres tenim un sistema, una xarxa que és molt útil, que fem servir moltíssim a la solució. El 677-38-77-19 és el nostre número de WhatsApp. Si esteu interessats en fer una donació en aquest assaig, en aquesta aplicació d'aquestes 5 teràpies que ens deia ara el doctor a l'Hospital Sant Joan de Déu, aquesta primícia que ens ha regalat a la solució, aquesta superbona notícia, si voleu fer una donació des del que sigui fins al que sigui, escriviu-nos ara mateix un WhatsApp al 677-38-77-19 i nosaltres us respondrem amb el mail de l'associació on us donaran tota la informació. Demostreu-nos que sou la solució. Al 677-38-77-19. Fem una pausa, aneu escrivint i ara de seguida, personalment, en Fran i jo us contestem amb aquest correu electrònic i seguim parlant amb aquestes dues mares, amb el doctor i amb el director d'aquest documental Moure muntanyes del 3CAT, que ja el podeu anar buscant.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen dos minutets de 3:45 del migdia. Esteu fent la màgia. Ens esteu escrivint moltíssims a través del 677-38-77-19. Nosaltres us contestarem amb el correu electrònic per fer les donacions corresponents. Gràcies a l'audiència, sou meravellosos sempre.
Doncs sí, gràcies a l'Helena, al Gerard, al Lluís, al Jaume. En fi, ens segueixen arribant en WhatsApps demanant el correu de l'associació.
Ja que hi som, en aquests WhatsApps ens esteu fent preguntes, algunes dirigides al Carles Prats, algunes dirigides a les mares que ens acompanyen avui, fins i tot al metge. Anem intentant resoldre algunes de les preguntes que ens formulen avui, Fran.
Mira, hi ha una pregunta del Lluís, que és pel Carles, en aquest cas, tenint en compte la temàtica del documental, diu que què és el que ha estat més dur de fer en tot aquest projecte?
No sé si la paraula és dur, perquè ha estat un plaer poder-lo fer i la veritat és que ens ho han posat molt fàcil. Però segurament aguantar les llàgrimes en molts moments perquè saps que has de fer la teva feina i has de, doncs, mantenir les emocions a ratlla, no? Perquè és un tema que, bueno, que inevitablement fa que t'hi posis a dins, no? I que el visquis. I això ha estat complicat, ha estat complex. També ha sigut difícil, però també m'ho han posat molt fàcil a la tele convèncer-los de que havien de confiar en el projecte i donar-li el temps que necessitava. I això també requeria una complicitat que he trobat i que reconec i que penso que val la pena destacar. Però són coses d'aquelles que has de gestionar i has de... Bueno, a moments amb moltes incerteses, no? Incerteses per les mares, pels investigadors i, clar, per nosaltres que en fèiem el seguiment, no?
Imagina't. Més preguntes, Fran.
Mira, la Marta vol saber si va haver-hi algun moment en tot el procés per les mares, aquesta pregunta, en què pensaven que no se'n sortirien.
Que no ens en sortiríem, sí. Jo sí. Jo totalment. I, de fet, jo quan parlava amb el Carles i tal, jo estava obsessionada amb dir... és una història que s'ha d'explicar en present i s'ha d'explicar amb aquesta incertesa. Només és la lluita i l'esperança, però sense tenir res garantitzat. I això ho continuo pensant i, de fet, i escoltant el doctor i tot, o sigui, hem de ser molt cautes, és un assaig, s'està veient, l'Urban ha sigut el primer nen, s'ha de veure i tot poquet a poquet, no? Però sí, hem de conviure amb això i convivim perfectament.
Ara parlàvem de mares, força de la natura, clar, com porteu la conciliació amb vosaltres mateixes? Perquè m'imagino que si t'arriba un diagnòstic d'aquests, arrasa amb la teva vida, arrasa amb la vida de familiar... I m'imagino que aparqueu moltes coses de la vostra vida.
Sí, bueno, jo en el meu cas va ser una situació una mica peculiar perquè jo soc treballadora social, treballava amb persones amb discapacitat. A més, treballava amb una entitat tutelar, vull dir, acompanyava a famílies a decidir sobre el futur dels seus fills. I jo quan vaig tenir l'Amelie em vaig reincorporar després amb tot el que ja havien passat a l'hospital... I jo veia les persones que tenia i les famílies, jo sentia que l'Amelie, bueno, que l'Amelie tindria una discapacitat perquè ja apuntava maneres i bueno, pues no vaig poder aguantar i vaig haver de demanar una
excedència.
Primer una baixa, després em vaig reincorporar a la meva feina, es van portar de forma meravellosa i em van treure del contacte, diguéssim, de l'atenció directa. Em vaig posar a coordinar l'equip, però tot i així no era possible sostenir-ho perquè, com que parlàvem abans, són moltes les visites mèdiques. És veritat que no és diari, però sí que quan tens un bloc de visites, que potser s'adjunten 15 especialistes de cop, no? Exagero una mica, però és molt difícil perquè per molt que puguin adaptar la feina a l'horari, tu sempre estàs amb el neguit de que els hi deus, no? Que deus alguna cosa i després no arribes tampoc a casa, no? amb tot el que hi ha. I al final, doncs, bueno, jo sí, em vaig demanar a la CUME, que és una prestació que, per qui no la conegui, totes les persones treballadores, amb famílies, amb nens amb grans discapacitats, poden optar sempre quan estiguin treballant els dos progenitors. I que és, aquest és un altre meló, vale? A obrir, les traves que et posen i els problemes que tenim per justificar cada 4 mesos que els nostres fills no han millorat i que continuem tenint dret a aquesta
prestació, no?
Prestació. Uh-huh. I això sí que em va permetre reduir-me la jornada i poder, doncs, dedicar-me a la Meli al 100% o al 200% moltes vegades. I després, bueno, intentar treballar una mica per mi, perquè a nivell emocional, doncs, també és important atendre't. I moltes vegades és veritat que ho deixem per l'últim i és molt important poder donar resposta o solució a nosaltres, no? Les coses que ens passen.
I tu, Meritxell, abans ha sortit el nom, en Nil, clar, tu tens dues criatures.
Sí, jo tinc dues criatures, a més que es porten molt poquet, es porten 2 anys, el Nil és el segon, i s'ho troba. El Nil ha conviscut i ha nascut, ja veient aquesta situació, i així ho portem, no? Intentem fer... Nosaltres sí que és veritat que el nostre mantra és fer tot el que podem amb oci. Nosaltres ens agafa grans, el Iago, ens agafa que treballar, ja ho hem treballat tot el que hem pogut des de petit, i ara el que volem és disfrutar-lo i aprendre a disfrutar-lo i aprendre a disfrutar-lo com a família. Tenim una xarxa, la veritat és que avis i abuelos, en aquest cas, i tiets i tal, espectacular, una xarxa d'amics increïbles que ens ajuden moltíssim i això facilita molt.
Més preguntes, Fran.
D'entrada, també agrair als oients que segueixen, doncs, demanant l'adreça de correu electrònic d'aquesta associació, la Bea, l'Eva, el Xavi, la Inés, l'Helena, etc. Un altre, Lluís, en aquest cas, té una altra pregunta sobre el títol, sobre el títol. Moure muntanyes. Com es va triar i si n'hi havia d'altres possibles que també, doncs, podrien estar sobre la taula?
Doncs, com passa amb molts documentals, comences a treballar i fins i tot arribes a la sala de muntatge i no tens ni títol, tens el tema, però no tens el títol i comences a donar voltes, i va ser la Carol, la muntadora, que ho va veure claríssim i ens va fer donar, que era una de les frases recurrents de l'Espela Mirosevic, aquesta mare eslovena. Ella no parava de dir-ho: mouré muntanyes per curar el meu fill, faria el que calgués, encara que només hi hagi un 1% de probabilitats, jo estic disposada a moure muntanyes. Ella ho repeteix, i vam fer una entrevista allà a Ljubljana de més d'una hora, i va sortir diverses vegades, no? I a la sala de muntatge la Carol ho va veure clar i ens va dir: escolta, que no ho veieu, si el teniu davant, no? I efectivament ho vam veure claríssim que havia de ser aquest, no? Perquè en el fons és el resum, no? És què faríem tots plegats per les nostres criatures, no? El que calgués, no? Si cal moure muntanya, si cal vendre's la casa, si cal vendre pulseres tot el dia, si cal el que sigui, no? Que és el que fan elles, no? Pulseres, samarretes, esdeveniments, el que calgui, no? I això ens va inspirar i d'aquí ve el títol.
Ara ho dèiem, eh? Si voleu el correu electrònic de l'associació, perquè ara el doctor Manel del Castillo ens explicava, ens donava aquesta exclusiva i ens deia que 5 teràpies, és correcte parlar de 5 teràpies, es podran aplicar en aquesta fase de l'assaig clínic en humans, ho faran a Sant Joan de Déu. Què passa? Doncs que ja, si són medicaments aprovats, els pot pagar, diguéssim, l'administració. Si estan en procés de creació, ho pot pagar una farmacèutica, però ara ens passa que amb aquesta teràpia cau al mig de tothom i de ningú, no? Cau en aquest buit. Per tant, es necessita finançament privat. I nosaltres dèiem, si esteu interessats en col·laborar en aquesta causa, en la causa CTNNB1, que és aquest gen que afecta a les criatures de la Laura, de la Meritxell, entre moltes altres famílies, l'Espela, que és qui ha mogut precisament muntanyes, i volíeu col·laborar, nosaltres ens escriviu un correu electrònic, ens escriviu un WhatsApp, disculpeu, al 677-38-77-19, i us retornem al correu electrònic per posar-vos en contacte amb aquestes famílies. Doctor, li anava a preguntar, aquestes 5 teràpies, a qui s'administraran en funció de què es tria? Perquè això també ha de ser, m'imagino, un comitè ètic.
Efectivament, no seré jo ni elles.
Ni un bingo, evidentment.
No, això serà complicat. en aquest cas i en altres que vindran, perquè això està començant. I voldria que sapigués una cosa. Gràcies a la col·laboració que tenim amb la Fundació Columbus, que és una fundació que es dedica a, justament a detectar teràpies que estan ja desenvolupades, però que no arriben a pacient.
Només aplicades a malalties rares?
Només a malalties rares, perquè les que no són rares ja, estan... ja arriben al mercat. Hi ha detectades 200 al món que estan desenvolupades i que no arriben a pacient, que estan abandonades perquè ningú les ha volgut fabricar. Llavors nosaltres tenim la voluntat a la Fundació Columbus de crear una fundació, perquè això que estem fent ara de recaptar diners per aquest cas puguem tenir un sistema estable de, diguem, de finançar i de cobrir aquest gap. En aquest moment hi ha un buit, que és normalment el mercat com funciona. Es desenvolupa una teràpia, costa molts diners muntar-la i recuperen els diners les farmacèutiques, doncs venen-la. Quan no hi ha mercat, pràcticament no el poden recuperar. Llavors no hi ha realment qui vulgui tirar endavant aquests assajos. Per tant, hem de crear una estructura nova que es dirà Fundació Úniques, i després, si vols, t'explico per què, perquè és una xarxa que hem creat de 30 hospitals a Espanya, una fundació que vol, que realment el que vol és convertir-se en promotor d'assajos clínics no comercials per poder donar resposta a això. I això és el que estem buscant. I vull que sapigueu també una altra bona notícia. La Conselleria de Ciència i Universitats d'aquí de Catalunya ja s'ha compromès a posar uns diners, la consellera Núria Montserrat, per poder començar aquesta fundació. La ministra de Sanitat, que van estar fa uns dies amb ella, sembla que també. Per tant, jo crec que d'aquí a l'estiu, tant de bo que puguem tornar un dia a dir-vos que hem creat la fundació.
Quedem entesos així, eh? Deixeu-me acabar el programa, res, ens queden 3 minutets. Deixeu-me saludar una persona que ens ha trucat i que potser coneixeu. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Marta?
No m'esperava que estàs buscant. Què tal?
Marta, tu ets la mare d'en Martí, també sí. Apareixes al documental. Ens sí. Estaves escoltant i has escrit un WhatsApp.
Sí, perquè bueno, el que ha dit el doctor del Castillo m'ha deixat clavada a la cadira i a més tenia moltes ganes d'enviar una abraçada a la Miri, la Laura i al Carles, que bueno, per mi ja són família.
O sigui, tu t'has assabentat d'aquesta exclusiva, realment era exclusiva perquè ho has sentit per la ràdio, eh? No ho sabies abans de la mà del doctor.
Nosaltres
també. Ah, vosaltres també?
Sí.
I ara mateix estava mirant la foto que tinc aquí del Martí a l'escriptori i m'ha donat una plorera brutal. Bueno, a mi és fàcil, ja ho saben que sóc molt fàcil d'obrir la xeta, però m'he quedat molt parada, sí.
Marta, ara a mi, com a mare també, em frapa molt les muntanyes que esteu movent entre totes, i a més sabent que és un acte de generositat absolut, perquè potser no arriba a les vostres criatures, o quan s'apliqui aquesta teràpia gènica sí que pot ser que potser aturi els efectes d'aquesta malaltia, però no el reverteixi en cap cas, no? Com es porta això, Marta, de dir, ostres, tant de bo, no hi ha moments que diguis tant de bo hagués arribat jo 10 anys més tard en aquesta vida?
Mira, jo ho porto molt bé en el sentit que crec 100% amb el que estem fent. Penso que algú s'ha de moure perquè les coses tirin endavant i només que arribi a un nen, encara que no sigui el meu, per mi serà feina feta, saps? I a part és que quan passa una cosa així, la desesperança és tan grossa i per mi ha estat ciència-ficció, no? Veure el canvi de l'airai, per exemple, no m'ho hagués imaginat mai, que jo ja no m'ho imaginava això pel Martí. Vull dir, només tenir una mínima possibilitat ja és molt gros, però poder-ho fer, independentment del nen que sigui, per mi és el que es tracta, no?
Marta, gràcies per haver-nos trucat. També gràcies a la Laura Rico, a la Meritxell Estrada, per haver vingut. Us recomano molt que mireu el documental i sobretot com acaba. Jo em vaig posar a plorar terriblement perquè al final és escandalós d'aquest documental, que no us desvelaré, només us enviaré al 3CAT a que recupereu aquest Moure Muntanyes. Marta, moltes gràcies. Meritxell, moltes gràcies. Laura, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I molta sort.
Gràcies.
Doctor Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, molta sort amb aquesta teràpia, aquestes 5 teràpies. Mantén-nos informats, si us plau.
Doncs abusat. Sí.
Carles Prats, moltes felicitats per aquesta feinada. Molta sort i també mantingueu-nos informats, ja que hem donat aquesta exclusiva a la solució, de com progressen aquestes 5 teràpies.
Demanarem fer una segona part, gràcies.
Per favor, nosaltres t'avalarem des d'aquí. Fran Domènech, gràcies, estimat.
Gràcies a tu, fins demà.
Ens sentim demà a partir de la 1 del migdia. Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia nosaltres buscarem la solució.